A més d'aquesta cançó espanyola que enamorà Chopin, Paulin Biardot, Paulina García per als amics, va atrevir-se a posar a lletra les masurques de Chopin. Els versos d'un poeta menor, Louis Pomey, van ser la matèria primera. Poso per cas la masurca número 2 amb l'estructura original que dissenyà Chopin, traduïda ara per les mans del pianista Emil Gils.
Thank you.
tot seguit, la versió composta per Pauline Viardot amb la lletra del poeta Louis Pomell. Una masurca, aquesta masurca número 2 de Chopin, que canta sovint damunt d'escenaris públics i privats, acompanyada pel mateix Chopin. Moment del Còdex Flamaric, amb Albert Ferrer Flamaric, el Lord Vader de la crítica musical. La novetat literària.
La novetat literària d'aquesta setmana ens la porta l'editorial catalana Huygens, que acaba de publicar Història musical del Palau 1908-2018 del divulgador musical Pere Andreu Geriot. Es tracta d'un llibre de valuosa riquesa il·lustrativa sobre la història del Palau de la Música Catalana al llarg dels 110 anys d'existència. Està presentat en edició de luxe, és a dir, en format gran, tipologia i cost de lletra variats, paper gruixut i setinat, disseny atractiu, cobertes dures i una innegable qualitat en la reproducció de les fotografies. A més, no hi falta l'índex onomàstic ni un resum cronològic necessaris per a una consulta puntual. Com a llibre, el Palau de la Música Catalana, Sinfonia d'un segle, amb textos de Joan Anton Cararac, editat l'any 2007 per Edicions 62, en ocasió del centenari de la institució, aquest llibre de Pere Andreu Geriot, per l'editorial Huygens, també és un obsequi idoni per a mecenes, patrocinadors, un souvenir o un fermall de biblioteca, més enllà del reflex cultural i social que ofereix sobre l'entitat. Allà on Cararac se centrava en l'arquitectura i la gestió, condensant les fites musicals en un estil proper al reportatge, Pere Andreu Geriot ofereix una vessant de la trajectòria musical en un discurs ben plantejat i perfilat amb pinzellades puntuals sobre la història de la ciutat. Ho fa a partir de textos concisos, amens, d'aquells que ofereixen els elements bàsics sense exigir al lector una lectura absorbent. D'aquesta manera, Pere Andreu Geriot engloba des del naixement de l'Orfeó Català i del Palau, el projecte social de Pau Casals, els difícils anys de la Guerra Civil Espanyola, fins al Rèquiem del compositor Albert Guinovart, estrenat el passat gener de 2019. 18. Es tracta d'un recorregut ben delimitat que s'atura en fites com la presentació de Wanda Landowska l'any 1909, el centenari de la Missa Solemnis de Beethoven el 1924, l'única actuació de Stravinsky al Palau el 1933, l'estrena del concert per violí i orquestra d'Alban Berg, batejat a la memòria d'un àngel el 1936, o el naixement de cicles com el primer Palau, així com l'acollida d'altres promotors de luxe com Ibercàmera. En aquest sentit, hi trobem a faltar les pinzellades sobre el cas Millet, que també formen part de la història musical del Palau de la Música Catalana. Junt, el llibre ofereix un mostrari obert a la realitat musical del Palau i del país, evitant caure en la petulant dinàmica de bona part de la crítica jove, i no tan jove, només atenta als grans cicles i icones internacionals. En el decurs dels 8 capítols s'intercalen textos signats per una plèiade de personalitats, crítics, divulgadors, gestors, algun músic, vinculats al Palau, que aporten des de visions personals i suggerents a informacions funcionals o directament intranscendent, merament honorífiques. En aquest sentit, i especialment en les darreres pàgines, la inclusió d'extractes de premsa també revela la influència de cercles i firmes. Escriure per una capçalera de prestigi no és sinònim de qualitat. A Catalunya hi ha hagut i hi ha bons comentaristes amb mitjans menys ponderats. I és que 6 dels autors dels 7 títols publicats a Huygens editorials tenen vincles amb Catalunya Música i o el Palau de la Música Catalana. Curiós, perquè són els que també apareixen amb recurrència en aquest llibre.
L'espia de Mahler.
A la fi, la presència femenina més important en la vida de Chopin no va ser Pauline Viardot, sinó l'escriptora amandenc Aurore Lucille Dupin, més coneguda a la història per George Sand. Declarada precursora de l'alliberament de la dona que solia vestir-se com un home. Una relació amorosa que alguns estudiosos han qualificat de gènere canviat. Doncs el dia que Sand i Chopin es van conèixer, Sand va preguntar: qui és aquest Chopin? Sembla una nena. I per altra banda, Chopin digué a un amic: qui és aquesta Sand? Dubto que sigui una dona. La relació sentimental entre Sand i Chopin durà prop de 10 anys, del 1838 al 1847. Un any abans de la separació, mentre reposava a la casa estiuenca de la seva amant, George Sand, a la ciutat de Noan, a la regió francesa del centre del vall del riu del Loire, per matar el sovintejat avorriment que sentia en aquells estius calorosos, Chopin va compondre el Minuet Vals. No fa referència al temps, sinó a l'espai, és a dir, Minuet Vals, un vals petit. Una mala traducció que convertí un vals de poc de més de 2 minuts en un vals d'un minut. Escoltem aquest petit vals de Chopin cuinat en les mans del pianista Lang Lang. I com diu la llegenda, si mentre sona aquest vals voleu imaginar un gos provant de mossegar-se la cua, doncs ja us ho fareu.